espanyol obre la porta a modificar el delicte de malversació després de que aquest mateix matí hagués presentat la proposta de llei per la derogació del delicte de sedició a la mesa del Congrés. El propi ministre de la Presidència, Félix Bolaños, no ha descartat que el proper pas sigui la modificació del delicte de malversació.
En una entrevista a la cadena SER, Bolaños ha assegurat, però, que la decisió dependrà de la proposta que se'ls faci arribar. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha assegurat que la derogació de la sedició només és el primer pas i que els republicans ja treballen per aconseguir la modificació del delicte de malversació.
Doncs de la mateixa manera que hem eliminat la sedició, ara el que cal és reformar la malversació perquè allò que no era delicte, el 9-N, i ells consideren que sí que ho era l'1 d'octubre, deixi de ser delicte una altra vegada. Per tant, això és una qüestió molt tècnica que en els propers dies hem d'acabar de concretar i sobretot s'ha de negociar. Aquí, en aquesta vida, evidentment, s'ha de negociar tot i tot s'ha de batallar. Les coses no cauen del cel.
Aragonès també ha negat que la reforma del Codi Penal i la derogació del delicte de sedició puguin perjudicar els líders del procés que es troben a l'estranger i que en cap cas pot fer empitjorar la situació de cap dels líders del procés.
Mentrestant, Junts per Catalunya no té intenció de donar suport a la reforma del delicte de sedició al Congrés perquè creu que facilita l'extradició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de moment no es mulla sobre si està a favor o no de reformar el delicte de malversació. Judit Caselles, des de la seu del partit, bona tarda.
Bona tarda. Junts presentarà esmenes al text que s'ha presentat al Congrés i a hores d'ara es mostra lluny de votar-hi a favor perquè creu que efectes pràctics el delicte de sedició no desapareix perquè és substituït pel nou delicte de desordres públics agreujats que, segons el partit, acabarà perjudicant molt més les mobilitzacions que fa l'independentisme. El portaveu del partit, Josep Rius, diu que si el text no canvia, no hi donaran suport.
El PSOE només vol suprimir la sedició per intentar forçar l'extradició del president Puigdemont a Espanya per ser jutjat al Tribunal Suprem. Pedro Sánchez branda impúdicament la detenció de Puigdemont per intentar calmar la dreta espanyola i, a més, ja fa de jutge perquè afirma que ha de ser jutjat pels delictes que va cometre. Ja fa de jutge, en aquest sentit, el president Sánchez. I ens resulta del tot incomprensible que Esquerra Republicana de Catalunya avali aquesta maniobra.
El partit estudia assistir a la manifestació que ha convocat l'Assemblea en contra de la reforma del delicte de sedició per demostrar que Esquerra no té ni el suport dels altres partits independentistes ni tampoc el suport de les entitats independentistes.
Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fins a quin punt pot ser viable ara una reforma del delicte de malversació?
Bé, és una mica més complexa perquè s'ha de fer per via d'esmenes a la proposició de llei que es va fer, però vaja, tampoc seria la primera vegada que succeeix una cosa semblant i bé, i és possible que si tant el president de la Generalitat com el president del govern de l'Estat doncs ho han referit amb les seves respectives entrevistes, doncs això s'acabés de venir.
Un dels principals problemes de fer un canvi en el delicte de malversació pot venir de com afectaria aquest canvi en els casos de corrupció política?
És possible. És possible, el que passa és que, clar, quan es concreten els casos, la veritat és que és difícil de dir si estan parlant d'uns o dels altres, no? Jo crec que la primera intenció és referir-se a aquesta malversació sense voluntat d'apropiació del diner públic, que és la que es va condemnar amb el cas del procés, i que és una mica estranya, que fins i tot a Alemanya doncs la veien amb certs recels, no? I altres, doncs, són altres varietats d'aquesta mateixa utilització indeguda de diners públics també sense enriquiment personal que han pogut haver-hi amb altres casos que han passat a la vida política i econòmica espanyola. Ara mateix doncs, estic pensant en el cas de José Antonio Griñán, per exemple, o bé altres casos doncs, que han involucrat el Partit Popular, no? Ara bé, ja a partir d'aquí començar a pensar en quins casos està referint cadascú i si efectivament és això, és aquest el rerefons de la reforma, això ja se m'escapa com a jurista i és més de politòleg, per entendre's.
És veritat que no, a casos concrets és difícil, però divendres explicàvem que no s'eliminava el delicte de sedició i que, per tant, el principal motiu, fent-ho molt general, perquè Carles Puigdemont no tornés, seria aquest delicte de malversació. En el cas de que hi hagués una reforma, hi hauria opció de que Carles Puigdemont tornés amb certes garanties de no haver d'entrar a presó?
Home, la garantia absoluta no la tindrà mai, perquè no està dit que amb ell se li acusi d'un delicte de desordres públics, ni molt menys, no? Sinó que probablement li canviaran la figura delictiva i és possible fins i tot que tornessin al tema de la rebel·lió. Perquè, de fet, hi ha una de les imputades que amb aquest procés, que és Marta Rovira, que encara està imputada per aquest delicte, està processada per rebel·lió, no? Per tant, tant podrien tornar aquesta figura delictiva com podrien buscar, doncs, altres delictes al Codi Penal que al final tinguessin la mateixa resposta en termes de pena. I si això és així, doncs, clar, si tornés a Espanya, doncs, perdria la llibertat automàticament. Una altra cosa és que això, doncs, des d'un punt de vista de plantejament personal, doncs li pugui arribar a convenir, en el sentit de que pot esperar un futur indult, per exemple, o altres mesures de gràcia dintre del que és l'administració penitenciària, i la seva perspectiva vital, doncs, sigui més realista, probablement, o més agradable que no pas la que té qualsevol persona que viu a un país que no és el seu i que, a més, doncs, té els ingressos que té. Ara mateix és parlamentari del Parlament Europeu, però en el futur, doncs, clar, això depèn de les urnes, evidentment, i pot canviar.
Clar, en el cas dels líders del procés que estan a l'estranger és més complicat. En el cas dels que ja estan aquí, que estan indultats, la derogació del delicte de sedició pot fer que canviï d'alguna manera la seva situació, o un cop estan indultats, diguem-ne, ja està?
No, estan indultats, i l'única cosa que podia canviar és el tema de la inhabilitació que venia derivada dels delictes que es van condemnar. Una altra cosa és que, clar, la pròpia resolució de l'indult es va dir molt clar que la inhabilitació no es tocava. Per tant, Junqueras, per exemple, té 13 anys d'inhabilitació que es mantindrien, fins i tot malgrat la reforma. Una altra cosa és que la seva defensa, evidentment, intentarà que si el delicte de malversació, per exemple, doncs l'acaben arreglant de manera que el que van jutjar no sigui ja delicte, i que el delicte de sedició, doncs, deixi d'existir i hagi de correspondre amb un altre, doncs llavors, clar, la duració d'aquesta inhabilitació forçosament hauria de baixar, perquè ja la duració de les peres no seria la mateixa. Ara bé, una altra cosa és que el Tribunal Suprem, doncs, ho entengui també d'aquesta manera, i probablement tampoc ho entendria ni tan sols ràpid, perquè, home, tots hem vist, doncs, una mica quina ha estat la seva conducta i reacció quan ha tingut a sobre de la seva taula, doncs, uns possibles indults. És a dir, no ho ha posat d'allò més fàcil. Per tant, en aquest cas concret, no crec que hi hagués una resposta immediata, i ni tan sols probablement una resposta que fos de satisfacció per les defenses dels indultats.
Aquest matí el president Aragonès insistia en que, no, aquesta derogació del delicte de sedició no faria que empitjorés la situació de ningú, referint-se als líders del procés, però amb el nou delicte de desordres públics els manifestants es poden veure més castigats?
Jo crec que no. S'ha especulat molt sobre això, però, home, cal mirar-se bé la reforma i cal veure que, en primer lloc, les versions agreujades d'aquest delicte se'ls està baixant la pena un any. És a dir, abans era fins a 6 anys, és fins a 5, i quan un està a la presó un any és molt de temps. És a dir, en aquest sentit no ho veig, no. L'única cosa que sí que m'ha sobtat més és que es concretés tant algunes de les actuacions de protesta que han estat més freqüents, com per exemple el tall de vies urbanes, no? O interurbanes, o fins i tot el tall de vies de tren, no? I que això és relacionat, doncs, directament amb un acte de desordres públics, i malgrat que es matitzés que per ser punible, doncs, hauria de ser amb risc de la vida o de la integritat física, doncs clar, existeix el risc de que uns jutges que no siguin, doncs, gaire favorables a aquest dret a la protesta, doncs, vulguin veure aquest risc on realment no hi és o és només hipotètic, no? I a més tenim precedents amb el tema de la violència que va servir per condemnar pel delicte de sedició. Era una violència, doncs, que no havia vist ningú. Al final es va parlar d'una violència ambiental, no? Vull dir, una cosa, doncs, bastant etèrea. I va servir per condemnar. Jo, clar, el risc efectivament existeix, però és que amb la regulació actual aquest risc també existeix. És a dir, no crec que s'empitjori de manera rellevant la situació de les persones, doncs, que protesten, que potencialment podem ser qualsevol de nosaltres, per aquesta nova regulació.
Doncs Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
I gràcies a vosaltres. Bona tarda.